L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, una jornada més. Domènec Ramal és qui us saluda i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute, el d'avui divendres 5 d'abril, l'últim ja d'aquesta setmana en el que, com cada dia i per començar, sempre us oferim la síntesi de titulars que tot seguit desenvoluparem i tractarem en aquesta crònica de la informació de la jornada. En nom de totes i cadascuna de les emissores associades a Emute, us donem la benvinguda i us invitem a compartir un temps en el que avui tractarem qüestions com aquesta amb la que començarem. L'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera dona el primer premi de la cultura de l'Olivera a la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Avui destacarem també que aquesta setmana han començat els treballs en el camp d'arròs del Delta i que el Departament d'Agricultura a partir d'avui comença ja a pagar els 7,8 milions destinats als ajuts agroambientals a través de la Convenció de Ramsar. Nou intent de la Comunitat de Regants i la Generalitat per posar en marxa la primera fase del rec al canal Xerta-Sénia. Avui parlarem també de l'inici de la temporada de navegabilitat al riu Ebre, que es podria retardar com a mínim un parell de setmanes degut al gran cabal que aquests dies porta el riu. I avui destacarem també força propostes destinades a l'agenda, a la producció cultural i, en este cas, cites informatives com aquesta xerrada que aquesta mateixa tarda ha organitzat la regidoria de la gent gran a l'Ajuntament d'Alcanar, una xerrada per tractar el tema de les pensions. A l'Aldea, aquesta mateixa tarda s'ha previst també una presentació literària, la de la història d'un home de l'Aldea, Mariano Roig el Barber. Demà dissabte tindrà lloc l'última de les representacions de la Passió de la Cava d'aquesta temporada. I aquest cap de setmana, a l'Ametlla de Mar, s'inaugura la nova mostra de teatre. També a Alcanar comencen les 23enes jornades de teatre de primavera. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Entrem ja en matèria amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Per fer-ho hem d'anar cap a Santa Bàrbara, perquè l'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera ha donat el primer premi de la cultura de l'Olivera a la Mancomunitat de la Taula del Sénia. El premi reconeix el conjunt d'accions que porta a terme l'entitat. La Mancomunitat està preparant també un projecte conjunt amb la Generalitat dirigit al copatge d'olis de les varietats tradicionals, un projecte que es presentarà a Santa Bàrbara el proper mes de maig en el marc de la mostra de la Taula del Sénia. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
L'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera, AEMO, ha otorgat el primer premi AEMO a la difusió de la cultura de l'Olivera a la Mancomunitat de la Taula del Sénia pel projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia. Els organitzadors d'aquest prestigiós premi el justifiquen dient que el projecte presentat per la Mancomunitat és compacte, excel·lent i original, aconseguint a l'entorn de les Oliveres Mil·lenàries potenciar la promoció de l'oli d'oliveres Oliva verge extra mil·lenari de la regió amb la gastronomia, l'oleoturisme i que definitivament suposa la revalorització d'un producte que és forma de vida i de cultura de tota una comarca. El premi reconeix també l'esforç integrador de tres comunitats autònomes en un mateix fi per erigir l'olivera com a element vertebrador d'un territori i fer del suc dels seus arbres històrics un argument de venda i creador de riquesa de la zona. L'exgerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic, explicava a la nostra emissora que l'entitat ja ha rebut d'altres premis de manera individualitzada, però ara els ompli de satisfacció que el primer premi hagi estat pel conjunt d'accions que porta a terme l'organisme.
Nosaltres hem tingut altres premis, concretament hi ha dos oliveres, la Farga de l'Arion i una que es diu Mater, que està a la finca del costat, que ja van ser premiades. La pròpia Mancomunitat l'any fa dos anys, l'any 2011, va rebre també un premi, però era el tercer premi per un llibre que havien publicat sobre les oliveres. Però ara és un premi, és el primer, és per tot el conjunt de coses, llibres, però també els museus, també totes les coses, han presentat una candidatura molt potent.
Antic deia que la candidatura era molt potent en el seu conjunt, ja que incloïa totes les publicacions impulsades per la Mancomunitat. Vídeos, museus naturals d'oliveres mil·lenàries, mostres que es fan als diferents pobles que hi formen part, l'exposició itinerant, els padrins i ambaixadors aconseguits per les oliveres, etc. Antic també avançava que la Mancomunitat està treballant amb un projecte potenciador d'aquests olis, anomenat Olivar, dirigit al coupage d'oli de les varietats tradicionals i que es presentarà a Santa Bàrbara durant la mostra de la taula del Sénia, que es portarà a terme a la nostra localitat el proper mes de maig. També s'està treballant en projectes europeus de promoció i difusió en països com, per exemple, Itàlia.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
I si avui el nostre temps d'informació l'hem obert parlant d'un dels cultius típics i tradicionals del territori, com és l'olivera i el seu oli, seguim parlant ara d'un altre conreu també habitual a les nostres comarques. I ho fem perquè aquesta setmana han començat els treballs en els camps d'arròs del Delta, uns treballs que s'han iniciat amb retard degut a les pluges i que retardaran la sembra, una campanya que es presenta amb força interrogants, segons els arrossers del Delta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Les pluges caigudes en les darreres setmanes han retardat els treballs de preparació dels camps de l'arròs al Delta de l'Ebre, unes feines que han començat de manera intensiva aquest passat cap de setmana de Pasqua i que inicien la campanya de l'arròs amb un retard que afectarà també a la sembra, una situació, però, que no és nova per als arrossaires, tal com explicava el delegat d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal.
Sí que és cert és que els limita molt el temps per a poder fer determinades actuacions i, per tant, serà un any en què se faran uns treballs mínims que el que comportarà serà que també s'endarrerirà una mica la sembra. Tampoc serà la sembra cap al 20 d'abril, sinó que probablement serà ja últims o primers de maig. I bé, tot això, en principi, tampoc és que sigui un fenomen extraordinari, perquè ja ha passat d'altres vegades.
Dir també que el responsable del sector de l'arròs a Catalunya, d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell, s'ha mostrat preocupat per l'augment dels preus del gasoil i dels adobs i perquè com es pugui desenvolupar aquesta campanya la plaga del cargol poma. Per tant, diferents interrogants en què comença la campanya de l'arròs en aquest 2013 al Delta de l'Ebre.
Gràcies, Manel. Continuem parlant encara de qüestions que afecten en aquest cultiu perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat continua efectuant els pagaments de les línies d'ajuts agroambiental corresponents a la convocatòria 2012. Concretament, a partir d'avui mateix, divendres 5 d'abril, es comencen ja a ingressar els pagaments corresponents als ajuts agroambientals a la gestió de les zones humides incloses en el conveni de Ramsar per superfícies d'arrossars i també closes. La realització d'aquesta acció té com a objectiu establir un sistema de gestió de les zones humides incloses en el conveni Ramsar i la seva àrea d'influència, amb un elevat grau de sostenibilitat. D'aquesta manera, es dona resposta a la demanda creixent de la població de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones. Aquesta línia d'ajut forma part de les mesures del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural i té com a finalitat promoure una activitat agrària més sostenible mediambientalment. Concretament, i pel que fa a les xifres, que a partir d'avui es comencen a pagar per comarques a la del Baix Ebre, amb un total de 1.172 expedients, se subvencionaran un total de 3.045.806 euros. A la comarca del Montsià, sobre 908 expedients, l'import a subvencionar serà de 4.184.311 euros i també a la Ribera d'Ebre trobem un expedient amb un import de 14.765 euros.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Novament tornem cap a Santa Bàrbara, en este cas per conèixer avui aquest nou intent de la comunitat de regants i la Generalitat per posar en marxa la primera fase del rec al canal Xerta-Sénia. Les obres del regadiu estan aturades, pendents del concurs públic pel qual un grup d'empreses privades les hauria d'avalar per tindre la concessió i gestionar el canal durant una trentena d'anys. Actualment hi ha acabada i a punt per funcionar bona part de les infraestructures principals del rec, com la central de captació al riu Ebre, la torre d'impulsió, el bombeig i les primeres bases de regulació, que requereixen manteniment, però de moment no tenen cap ús. Administració i regants es reuniran en les properes setmanes per començar a treballar en aquesta línia, tot i que encara no se saben quants regants s'hi acabaran adherint. Josep Roig.
Doncs això és el que almenys publica el Diari de Tarragona, i és que el canal de regadiu Xerta-Sénia, efectivament, és una de les infraestructures més importants endegades al territori, però que de moment es troba aturada, amb l'actual context econòmic com a principal motiu. La Generalitat va optar perquè fos la iniciativa privada la que acabés les obres pendents seguint el mètode alemany, amb una concessió per gestionar el regadiu durant 30 anys. L'avantprojecte es va publicar al Diari Oficial al maig de l'any passat, però de moment el concurs públic encara no ha sortit a licitació. Així les coses, des del Departament d'Agricultura i la Comunitat General de Regants es treballa ara per fer realitat la primera fase del rec de forma independent a aquesta adjudicació. I és que actualment hi ha acabada i a punt per funcionar bona part de la infraestructura principal de rec, com la central de captació al riu Ebre, la torre d'impulsió, el bombeig i les primeres bases de regulació, que requereixen manteniment, però de moment no tenen cap ús. Així, en la primera fase només queda pendent de construir la fase secundària i terciària per portar aigua als camps a càrrec dels pagesos. L'objectiu, segons admet la Generalitat i les comunitats, és fer visible el regadiu ja com una realitat. La nostra primera opció és que es faci la concessió perquè un grup d'empreses acabi tota l'obra i es faci càrrec de la gestió, però si no pot ser, treballarem per iniciar aquesta primera fase del regadiu, comentava al Diari de Tarragona el president de la Comunitat General de Regants del Xerta-Sénia, Lluís Cortiella. Des de la Generalitat, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, explicava que ara s'estudiarà les fórmules per portar el regadiu a aquesta primera àrea, que inclou part dels termes de Xerta, Aldover i també la zona dels Reguers, a Tortosa. Administració i regants es reuniran, diuen, en les properes setmanes per començar a treballar en aquesta línia, tot i que encara no saben quants de regants estarien interessats en adherir-se. L'objectiu és que els costos per als regants no siguin finalment molt elevats. En el cas del Xerta-Sénia, el principal problema se centra en el cost del subministrament elèctric necessari per a la captació i el bombament de l'aigua, especialment des del riu Ebre fins a la falda del massís dels Ports. Segons Cortiella, de moment es mantenen els que es van proposar l'any passat, 2.579 euros per hectàrea de despesa inicial i un cost d'aigua de 0,9 cèntims. Mentre no està en marxa el regadiu i per evitar que es deteriorin les infraestructures construïdes, la Generalitat ha hagut de contractar dues empreses perquè es facin càrrec del seu manteniment, segons també detallava Cortiella al Diari.
Gràcies, Josep. El recorregut informatiu de la jornada novament ens porta a Amposta, en este cas per parlar de l'inici de la temporada de navegabilitat al riu Ebre, un inici que es podria retardar com a mínim un parell de setmanes. El cabal, superior als 800 metres cúbics per segon, que actualment porta el riu, fa desaconsellable la navegabilitat per motius de seguretat. Manel Ramon.
Doncs així és, l'elevat cabal del riu Ebre en el seu tram navegable des d'Ascó fins a Amposta retardarà almenys dues setmanes en la seva posada en marxa aquesta temporada. Tot i la previsió de l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l'Ebre de posar-la en funcionament aquesta Setmana Santa, la crescuda del riu superior als 800 metres cúbics per segon fan desaconsellable obrir la navegació per motius de seguretat. Actualment, el cabal del riu al seu pas per Tortosa és superior als 1.400 metres cúbics per segon, tal com explicava el director de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Jordi Borràs.
Sí, perquè, a veure, jo calculo i confio que en dues o tres setmanes el riu se normalitzarà, no, o si es normalitzarà vol dir que baixarà dels 800 metres cúbics, perquè nosaltres garantim la navegació entre 100 metres cúbics per segon fins a 800 metres cúbics per segon. Quan baixa dels 100 metres o quan puja a 800, nosaltres tanquem la navegació perquè considerem que és perillós per defecte d'aigua perquè pot ser molt bé la barca, i quan passen dels 800 perquè baixa molta aigua pel riu i pot ser perillós. Llavors aconsellem no navegar. I tenim la resclosa que llavors sí que la tanquem perquè no d'allò. És cert que nosaltres inicialment cada any la temporada de navegació comença el Dijous Sant per part nostra, i aquest any, bueno, la previsió és que així fos, perquè dos dies abans el cabal estava per sota dels 800 metres cúbics, però tot just el dijous sant va començar a fer una pujada important al riu i va passar en escreix els 800 metres cúbics. Avui mateix estan passant per tots, avui ara 1.460 metres cúbics per segon.
Cal recordar que l'Institut per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, Usgarrib, és l'organisme encarregat de gestionar la navegabilitat del riu Ebre, l'únic tram navegable del riu a Catalunya i dels pocs de l'estat espanyol.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Obrim ja el segon bloc dedicat a les propostes i activitats d'agenda d'aquest informatiu i comencem anant cap al Canà, perquè la regidoria de la gent gran d'aquest ajuntament ha organitzat una xerrada informativa sobre el tema de les pensions per aquesta mateixa tarda. Xerrada que comentava el regidor de la gent gran a l'Ajuntament canareu, Joan Roig.
Bueno, la regidoria de la gent gran d'Alcanar organitza una xerrada juntament amb el Cercle Català de Negocis per difondre informació i arguments a favor de l'estat propi. Això serà el proper divendres, dia 5 d'abril, a les 7 de la tarda, als serveis agraris, i parlarem de les pensions com a dret contractual, com a dret individual, no? Les pensions de la gent gran. Que entendrem que quan un ciutadà cotitza durant els anys estipulats, guanya el dret a percebre la seva pensió, que ha de ser pagada per qui hagi rebut l'import de les prèvies cotitzacions, o sigui, per l'estat espanyol, amb independència d'on visqui o a on residisqui, i fins i tot de la seva nacionalitat. Aquestes i moltes altres coses sobre les nostres pensions, el proper divendres, dia 5 d'abril, a les 7 de la tarda, als serveis agraris sota el títol de les pensions en una Catalunya independent.
Les pensions en una Catalunya independent és el títol d'aquesta xerrada que s'encarregarà de pronunciar el coordinador del Cercle Català de Negocis, Jordi Millàs. La presentació de l'acte anirà a càrrec del mateix regidor, Joan Roig. I des del Canà, on anem cap a l'Aldea, també per en aquesta mateixa tarda s'ha previst un acte literari, la presentació del manuscrit d'Argelès Sigmer, la història d'un home de l'Aldea, Mariano Roig el Barber. Des de Antena Aldaia, Seto Gallego.
Pietat Roig Miralles, originària de l'Aldea, professora a Tarragona i filla de Mariano Roig, conegut a l'Aldea com Mariano el Barber, ha realitzat un treball d'investigació que ha fet néixer el llibre El manuscrit d'Argelès Sigmer, la història d'un home de l'Aldea, Mariano Roig el Barber. El llibre parteix d'un descobriment de fa només uns anys a Passiols, França, quan es fan les obres de reforma de l'antiga casa on vivia Mariano i del sostre cau el manuscrit als operaris. La filla de Mariano, Pietat Roig, reconstruís la història de la seva família i dels refugiats.
El manuscrit resulta de que lo van trobar a França en un poble, les Passiols, que es veu que ell, abans de vindre cap a Espanya, pues lo va amagar. I aleshores, pues, quan el mateix any que ell va morir, una gent va voler fer obres a una casa, els hi va caure el manuscrit entre les runes. I mira, gràcies a Déu que els obrers no ho van tirar.
Mariano Roig el Barber era una persona molt estimada a l'Aldea.
Era una persona molt optimista, molt entusiasta, li agradava participar de totes les coses que passaven al poble.
Un llibre d'un gran valor documental, un diari manuscrit que ha estat reproduït de manera facsímil i que conté dibuixos, cartes, trossos de dietari descifrats i apunts de salut de Mariano Roig, que va lluitar a la guerra en la part de la sanitat, una de les seves habilitats i vocacions. Recordem que la presentació d'este interessantíssim llibre tindrà lloc este divendres, 5 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, al Saló de Plens de la Casa de la Vila d'Aldea, i per supost que esteu tots convidats.
Gràcies, Seto. Seguim a ritme de propostes culturals de l'àmbit de l'agenda i anem ara cap a Deltebre. Demà dissabte tindrà lloc l'última de les representacions de la Passió de la Cava d'aquesta temporada. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La darrera representació de la Passió de la Cava d'enguany tindrà lloc demà dissabte després que ja s'hagi dut a escena tres cops, un dels quals a l'aire lliure el passat divendres sant. A l'obra que relata els fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist i treballa en un centenar de persones entre actors, tècnics i col·laboradors. El director i president de l'associació La Passió de la Cava anima tothom a vindre a la vora perquè puguin apreciar el treball de tots el que la fan possible. Domingo Bertomeu.
Serà l'última representació final de temporada i esperem que tota la gent que s'hagin quedat en ganes i que hagin sentit dir alguna cosa de La Passió i que hem xalat tant i que ens ha fet plorar i quins actors més bons, doncs ara tenen l'oportunitat de veure la Passió este dissabte. La gent s'ha anat involucrant i s'ha anat implicant i la veritat és que crec que ara que aconseguir que La Passió estigui viva, podem dir que avui ja comença a tindre La Passió a estar viva, a tindre un camí clar i una direcció clara i arribar a l'inte que s'hem d'arribar. I crec que la gent que no hagi vingut perquè, però ha sentit dir que és bonic això, que no s'ho perde, no s'ho perde, perquè realment és un punt d'identitat del nostre poble i que se sentiran identificats en tot el que estem fent i el que anem.
La Passió de la Cava és l'única que representa la comarca del Baix Ebre i té una posada en escena molt diferent de la resta de representacions que es fan al territori. Si la voleu veure, aquest dissabte 6 d'abril a les 10 de la nit al Saló Parroquial Sant Miquel.
L'informatiu inútil.
I més propostes des de l'àmbit de la cultura, en este cas a la recta final del nostre temps d'informació, parlem avui d'una art escènica com és el teatre. I ho fem per un doble motiu. El primer d'ells ens porta a l'Ametlla de Mar, on aquest cap de setmana s'inaugura la novena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla. 5 caps de setmana amb representacions de teatre amateur i amb la participació de grups de l'Ametlla, Tortosa, Xerta i Torredembarra. Des de La Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
Aquest cap de setmana s'inaugura la novena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, certament anual organitzat pel grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el patrocini de l'Ajuntament del municipi. Aquesta és una oportunitat única que tenen els aficionats al teatre de veure, en primer lloc, les evolucions dels seus grups de teatre, ja sigui el grup escènic de la societat com el grup infantil, o, d'altra banda, també permet que cada any 3 grups de teatre amateur de les nostres comarques representin les seves obres a l'Ametlla de Mar. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en concret de la Regidoria de Cultura, s'entén que s'ha de fer un esforç continuat per promocionar el teatre amateur i donar suport a la gent que fa teatre a la població. En aquesta ocasió seran el grup de Torredembarra, el Nus Escènic, el grup de teatre Pastissets de Ferreries de Tortosa i el grup teatre La Ringa de Xerta els que visitaran l'Ametlla de Mar per aquesta novena mostra de teatre. 5 caps de setmana, per tant, a partir d'aquest dissabte, amb representacions teatrals que tindran lloc a la sala de la Societat de l'Ametlla de Mar, tots els dissabtes a les 6:30, tot i que aquest primer cap de setmana la representació, titulada Uns altres contes, anirà a càrrec de la secció infantil de la societat i es representarà tant el dissabte com el diumenge. Ens explica Josep Tomàs Margalef, director del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, l'obra que encetarà aquesta mostra.
Uns altres contes d'un autor que és un professor de primària, que l'ha escrit i crec que és una obra que farà les delícies del públic. És una obra també molt, 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 molt complicada de fer, perquè treballa amb un munt de criatures, un munt de xiquets i xiquetes. He de lavar la paciència infinita de la Pilar i de la Susana, que són els que porten aquest grup en les criatures, i que això no, només ho sap qui estem allí i que estem a prop d'elles. Això és impagable.
Per tant, el 6 i 7 d'abril, a les 6:30, a la sala de la societat, el grup infantil del grup escènic de la societat de l'Ametlla de Mar representarà Uns altres contes, de l'autor Vicenç Canyon. El 13 d'abril, també a les 6:30 a la sala, el grup de Torredembarra, el Nus Escènic, representarà Arsènic i Puntes de Coixí, de l'autor Josep Kesserling. El 20 d'abril, també a les 6:30 a la sala, el grup teatre Pastisset de Ferreries, de Tortosa, representarà Ens ha caigut la sogra, de l'autor Lluís Coquart. El 27 d'abril serà el torn del grup de teatre La Ringa de Xerta, que representarà a les 6:30 a la sala l'obra Nelo Bacora, d'autor desconegut. I el 4 de maig, A les 6:30 de la tarda, els encarregats de cloure aquesta novena mostra de teatre serà el grup escènic de la Societat amb l'obra No et vesteixis per sopar, una obra còmica que ja es va estrenar per les festes de la Candelera. Els interessats en gaudir d'aquestes tardes de teatre hauran de pagar 3 euros els socis per l'entrada o 5 euros els no socis.
Gràcies, Olga, i sense abandonar les propostes teatrals des de la Cala, anem cap a Alcanar, perquè aquest cap de setmana s'enceten les 23enes jornades de teatre de primavera que, com és tradició, organitza el grup de teatre Gresol. Unes jornades que s'aniran representant consecutivament durant els 4 diumenges del mes d'abril i que aquest proper diumenge s'inauguren amb l'obra original de Sergi Belbel i Jordi Sánchez, Soc lletja. Una obra que comentava la directora del grup de teatre Gresol, entitat organitzadora, als nostres micròfons, Remei Alfara.
Pues sí, les funcions seran a les 7:30 de la tarda, com tots els anys, i agafem els 4 diumenges d'abril enguany. Al maig no entrem. Llavors fem el dia 7, que és el diumenge que ve, ve la companyia, una companyia que es diu Teatre 8, 8 en número, no de 8 del Teatre 8, i que són de Tarragona. I llavors l'obra que porten se diu Soc lletja, i és de Sergi Belbel i Jordi Sánchez, dos bons autors. Sí, esta obra me penso que serà una miqueta així, com ho diré? Una mica de triangle, dic jo, una mica de triangle.
Les representacions seran a l'Auditori Municipal a partir de les 7:30 de la tarda. El preu d'entrada, 5 euros, tot i que hi ha l'opció també de comprar un abonament al preu de 15 euros per a les 4 sessions que contemplen les jornades. I parlant encara d'altres propostes culturals que es poden degustar a Alcanar aquests dies, hem de fer esment de l'exposició 40 anys de la Celleta, una mostra de pintura i escultura que estos dies, fins aquest cap de setmana, podeu visitar en horari de 5 a 9 de la tarda, tant a la Casa O'Connor com a la Cisterna del Vall. Acabarem remarcant la inauguració que per demà dissabte a partir de les 7:30 de la tarda s'ha organitzat a la Sala Nuriart d'una exposició de fotografia, Tribus i Mercats, unes fotografies de l'artista d'origen canareu Jordi Reverter. D'aquesta mostra, que demà s'inaugura i que es podrà visitar fins al 20 de maig a la Sala Nuriart, en parlava la propietària de la mateixa galeria, Núria Prades.
Pues bueno, vos trobareu en una sèrie de fotografies molt boniques, però a més realment sobta que aquestes fotografies siguin de la Índia. No totes, però una part realment les mires i dius, bueno, aquesta podria ser, jo què sé, d'una tribu de l'Amazones o aquesta podria ser una dona de girafa de l'Àfrica, no? Perquè són realment fotografies molt diferents del que estem acostumats, o sigui, de l'estereotip que tenim de la Índia.
Com hem dit, aquesta exposició s'inaugura demà dissabte a partir de les 7:30 de la tarda i es complementarà també a partir de les 8, mitja hora més tard, amb la projecció d'un audiovisual i una xerrada sobre la Índia a càrrec del mateix artista, de l'autor de les fotografies, Jordi Reverter.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Divendres insegur, arriben de nou molts núvols. Aquest matí poden caure alguns plugims dispersos, però serà la tarda quan els ruixats siguin més extensos i localment en forma de tempesta i preferentment cap a les comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i també cap a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Baixen les temperatures, el vent del nord s'anirà intensificant al llarg de la nit, sobretot, i la cota de neu anirà baixant 1.200 metres aquest migdia en general, 1.000 metres del Pirineu de Lleida, però al final de la jornada baixarà fins als 700-800 al vessant nord del Pirineu i 1.000 metres a la resta pel cap de setmana. Aquest dissabte, ruixats entre Girona i Barcelona, potser localment alguna tempesta, seran ruixats de caràcter irregular i locals. També neu al vessant nord del Pirineu, la resta temps en principi més tranquil, ambient ventat, vent de mestral a Tarragona, tramuntana a l'Empordà i als cims del Pirineu, ambient més fred i diumenge el dia començarà fred, però després amb el sol i amb menys vent l'ambient serà més agradable.
Com sempre, interessant i especialment quan s'apropa el cap de setmana, la previsió del temps ens ha acompanyat en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui divendres 5 d'abril. Un temps que ha tingut a la coordinació i presentació dels seus continguts, qui us ha parlat, Domènec Ramal, qui us agraeix la vostra fidelitat i sintonia des de els serveis informatius de totes i cadascuna de les emissores municipals que participem d'aquest temps d'informació. En nom de tots ells, gràcies, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.